Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Una altra setmana, un altre dimarts, així a l'Internauta, parlant, comentant el que fa la gent amb internet, amb la tecnologia, o les coses que la tecnologia ajuden a fer que eren més tradicionals i que abans es feien d'una altra manera. El Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres, el Martí Crespo, com cada setmana.
Hola.
La Cristina Ribas.
Hola.
Ara feia dies que
sí,
no et
veiem. Sí, sí, feia dies, sí.
Estàs molt ocupada fent Twitter.
M'ho he posat
falta. Últimament estàs tot el dia al Twitter.
Sí, una mica sí.
Que tinc allà fitxat.
Tu també,
Jo també, Déu-n'hi-do. Això de fer-ho pel mòbil és un desastre. I els convidats de la setmana són dos periodistes també, Sergi Picazo i Oriol Andrés. Benvinguts, com esteu?
Molt bé, gràcies.
Ells són membres de l'Associació de Periodistes Fora de Quadre i formen part del col·lectiu Contrast. I els hem dut per parlar d'uns documentals que estan fent, una sèrie que es diu Després de la Pau, però en fi, tot això, com sempre, el Martí Crespo ho explicarà després de la sintonia del programa que el Jordi posarà ara mateix.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com deia, els nostres convidats, el Sergi Picazo i l'Oriol Andrés, amb altra gent, òbviament, no són ells només, han posat en marxa aquesta idea que han llançat aquest mes d'abril de fer una sèrie de documentals després de la Pau, que consisteix en una ruta per Argentina, Bòsnia, Cambodja, Líban, Ruanda i Sud-àfrica per explicar els camins de la pau, etcètera, etcètera. Suposa que tot això és el que, com cada setmana, per introduir el tema, ens explica el Martí Crespo en el seu ja famós i mític informe.
Famosíssim.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs això que deies, rere el nom de Contrast, doncs hi ha un grup de mitja dotzena, més o menys, de periodistes o joves periodistes i fotoperiodistes, la majoria em sembla que us heu mogut per la Universitat Autònoma de Barcelona, i bé, que es dediquen doncs, a preparar projectes comunicatius de caràcter social. De fet, en concret, pel que he vist, us autodefiniu doncs, com un col·lectiu que treballeu en xarxa des d'uns quants llocs del món, això potser, no sé, ja ens ho explicareu, i que creu en la funció social doncs, del periodisme i una mica doncs, el valor que té com a eina de transformació de les societats. Al final de l'abril van llançar l'últim projecte, que sembla que és el de més dimensió que heu programat fins ara, que és la sèrie de documentals aquesta, de Després de la Pau, en col·laboració doncs, això, amb Fora de Quatre i la Fundació Kepo. Consisteix en una ruta, doncs, com deies Vicent, doncs, per l'Argentina, Bòsnia, Cambodja, Líban, Ruanda i Sud-àfrica, per explicar els camins diversos de la pau entesa bé, doncs, com manca de guerra, però també com a doncs, allò, unes situacions en què no hi hagi violència ni estructural ni cultural. El dia a dia del projecte doncs, es pot seguir a través d'un blog i després també Twitter i no sé si amb YouTube, em sembla que també treballeu, o sigui, és una mica, intenteu allò, utilitzar les xarxes doncs, per fer el making of, però el making of abans del documental. I bé, doncs, en principi doncs, el vau posar en marxa, em sembla, coincidint amb, la marxa de quatre dels periodistes de Contrast cap a Bòsnia, que és el primer, diguem-ne, és el primer, la primera localització, el primer reportatge doncs, que, hi ha, que esteu ja produint i sobretot doncs, gravant. No? Properament em sembla que hi ha el Líban i bé, i després, no sé, el que vagi arribant.
No sé, l'adreça òbviament la trobareu a la pàgina de l'internauta www.internauta.cat, però no sé si és fàcil de...
És molt fàcil, el blog és després de la pau tot seguit .wordpress.com. La pàgina web nostra on també hi ha informació sobre aquest projecte és contrast.es i després a YouTube buscant Contrast es troba el nostre canal. A Twitter crec que tenim el nom en anglès, no sé per què, però que es diu Contrast Group, en anglès. A Facebook, Contrast, si poseu Contrast o col·lectiu de periodistes Contrast...
Això de les targetes de visita trobeu... cada vegada és més complicat.
Es menja els 40 minuts.
Ara, I ara no sé si tenim més coses, però de moment això ja n'hi ha prou, no?
Escolta, com s'heu sacut, això? És a dir, pot ser que ens comencem pel principi d'aquesta associació fora de quadre, el col·lectiu. És a dir, quina és l'evolució que acaba portant un grup de periodistes a generar un blog i un Twitter parlant d'una cosa complicada com són els processos de pau, a crear una sèrie documental, i com arribeu fins a si? Com...
L'explicació més crua és que la majoria del grup es va quedar sense feina i va decidir muntar-s'ho per iniciativa pròpia i autoocupació i fer tot allò que havíem volgut fer sempre en els mitjans tradicionals, que per circumstàncies personals, econòmiques o periodístiques no s'havia pogut fer, i vam decidir fer-ho nosaltres mateixos. Llavors, després de la feina i l'experiència adquirida a través de l'Associació de Periodistes Fora de Quadre, un nucli més concret va decidir crear un col·lectiu propi de periodistes per acabar esdevenint potser una productora o una cooperativa, com a mínim, de periodistes, que es diria Contrast, I a partir d'aquí comencen a sorgir projectes. L'Oriol, la Gemma i el Carles fan un primer projecte que se'n van pel seu compte a la frontera entre Kènia i Somàlia a rodar un documental sobre un camp de refugiats somalis allà, que és una història que es pot explicar l'Oriol. I després van sorgint projectes, sobretot en l'àmbit del documentalisme audiovisual, però no només és això, també és... no defugim de la premsa escrita ni dels mitjans tradicionals, però alhora també ens mutem la nostra història directa de comunicació amb la gent i amb els lectors a través de les noves tecnologies.
I què tal va l'experiència?
De noves tecnologies...
Del blog, del Twitter, una mica, de tot.
Sorpresos...
De la comunicació directa, no?
Sorpresos, però bé, força bé. La veritat és que, clar, nosaltres partim d'un anonimat, no ens coneix ningú, no? I de moment la història va bastant bé, jo crec, o sigui, pel que ens diuen, no sé, vosaltres sou aquí més experts que nosaltres, però...
Com a lectors està bé. Llegint-vos i mirant-vos està bé.
Si és quantitativament, no tenim unes xifres espectaculars, de moment, o sigui, al Twitter em penso que tenim 250 seguidors, al Facebook tindríem uns 100 amics...
Avui més,
després de les visites, per exemple, a YouTube del documental, tenim penjat el documental, el teaser del documental primer d'aquest del camp de refugiats.
El teaser vol dir el tràiler, que dèiem abans.
Més o menys una mena de tràiler, això l'Oriol ho sap millor.
Rondaven les 6.500 visites en un any que fa que l'havien penjat. En aquest cas també molt interessant, no? Perquè ens ha permès veure quins eren els millors llocs. Posteriorment, per quan acabem de muntar-lo, distribuir-lo també, perquè a través de les estadístiques de YouTube hem vist que aquest tipus de documental doncs, on ha interessat més, sobretot per la localització geogràfica i els interessos internacionals, no? de Dadaab, que és el camp de refugiats que nosaltres hem anat a gravar, doncs s'ha vist sobretot a Austràlia, s'ha vist sobretot a Canadà, Estats Units, Itàlia, països nòrdics, i sobretot també àrea d'influència com Sud-àfrica, Kènia... Llavors, en aquest...
O sigui que d'alguna manera el YouTube vos està fent també com de comercial, de saber on hi ha més mercat i coses d'aquest estil, vols dir
això? Sí, sí, en aquest sentit... ens permet dues coses, no? Per una banda, saber on probablement serà més fàcil distribuir-lo, però per altra banda també saber on hi ha més desconeixement sobre aquesta temàtica, perquè al final qui veu aquest documental, no, per YouTube generalment és gent que ja busca informació sobre aquest tema. Per tant, potser també cal incidir en aquells llocs on no s'ha buscat tant, no? Tota l'Europa central, per exemple, doncs és un bon lloc on intenten explicar això. O Catalunya. No? Sí.
Per què la pau? Per què aquesta...
Mira,
temàtica.
Sí, sembla que bueno, ens estem una mica especialitzant cap allà, però en el fons l'objectiu periodístic del grup és fer periodisme social en general. Drets humans, pau, justícia social, equitat, etc. No? Però ara hem apostat pel tema Pau, bàsicament perquè volíem tractar d'un tema del que s'havien apartat una mica els focus mediàtics. Normalment els focus, no, els mitjans, els grans mitjans van cap a les guerres i normalment s'obliden de les paus. A Bòsnia, quasi pràcticament en 20 anys no hem tingut, des de la firma dels tractats, els acords de Dayton, que fan 15 anys ara, no hem tingut pràcticament informació, excepte dels soldats espanyols, si van o venen i tal, però poca cosa més, no? No sabem si s'ha aconseguit una pau ferma, duradera, no sé, global, si les comunitats que s'havien dividit o s'havien barallat, no sé com dir-ho, a Bòsnia continuen així, si s'ha millorat en tasques en alguns àmbits, com la joventut, l'educació, la relació entre serbo-bòsnis, no? Bosnis croats o d'origen croat, o els bosníacs, que són els de religió musulmana, islàmica musulmana, no ho sabem. Al Líban sabem més coses, però perquè sabem més coses de les guerres, dels atacs d'Israel al Líban, però no sabem si els libanesos com viuen la seva pau després dels acords de Taif, que són del 92, 91?
Sembla que el 91.
I han passat molts anys i encara no aconsegueixen una pau real, no? I els altres casos doncs van en la mateixa direcció.
Uh-huh. I per tant, vosaltres el que esteu buscant és fer una aproximació a què està passant amb aquests processos de pau per treure'n un ensenyament, i tenen alguna cosa en comú entre ells o no? O simplement fareu el vostre reportatge de cada procés sense buscar si n'hi ha elements comuns, si no n'hi ha elements comuns, que per tant poden fer aprendre cara a altres processos de pau que poden venir.
Sí, d'entrada ja els països els vam seleccionar perquè tots ells tenien una tipologia de conflicte molt diferent. Llavors, ja ens interessava tenir un mosaic de països que havien tingut diferents tipus de guerra i al mateix temps de diferents continents. Llavors, l'objectiu és crear aquesta sèrie de 6 documentals que expliquin cada un d'ells de manera relativament breu, amb mitjoreta, com va ser el procés de pau en cada país, i al final faríem un capítol final que seria més llarg, seria d'una hora, que l'objectiu seria doncs, analitzar-los més transversalment, és a dir, comparant un país amb l'altre, de manera que ja no estigués tan centrat en el cas de cada país, sinó en els eixos que nosaltres hem anat analitzant de manera global i continuada.
I en definitiva es tracta sobretot de... És pau, però amb 4 eixos fonamentals, que són veritat, memòria, justícia i reparació, que són els 4 eixos que els teòrics de la pau sempre parlen per esbrinar si en aquell país o en aquella comunitat hi ha pau de veritat o no. Llavors, evidentment que això, encara que no ho diguem, ens porta també a una reflexió de què hem fet aquí amb la nostra, entre cometes, guerra i el nostre procés de recuperació de la memòria o de fer justícia o de reparació a les víctimes del nostre cas, que és el cas català, arran sobretot de la guerra civil i el franquisme i del poc que s'ha fet fins ara, no? Llavors, evidentment que això no forma part estrictament dels continguts del documental, però si deies quina reflexió sí, podrem treure al final de tot això, home, doncs que cadascú s'apliqui una mica la història al seu cas. No?
Es compara, tenir uns elements de comparació, però clar, per exemple, aquests, o sigui, els casos que tracteu, o sigui, aquests 6 casos, podríem denominar-los de contemporanis, o sigui, processos de pau contemporanis. Jo potser insistir una mica més amb el que preguntava el Vicent. Hi ha un full de ruta predeterminat? Heu vist si hi ha un full de ruta predeterminat en aquests processos? És a dir, se segueixen sempre uns passos, quan s'acaba un conflicte, doncs, bastant semblants o no? O hi ha la casuística, hi ha, des del punt de partida mateix del procés de pau, ja és totalment diferent en tots 6 casos?
No. No hi ha un full de ruta, no. Ni molt menys. Precisament el que es tracta és d'analitzar com els valors polítics, culturals, religiosos de cada una d'aquestes comunitats, societats, fa un camí diferent cap a la pau. I tots els camins, nosaltres no entrarem a jutjar si són vàlids o no. Hi ha alguns que han funcionat una mica més, altres que són més dubtosos, però no, no hi entrarem en el judici sobre cap procés de pau. De moment, tots els camins s'han de valorar com camins positius cap a la pau global i tal, però no té res a veure, jo què sé, els tribunals Gatxassa de Ruanda, on les comunitats fan el judici oral i a través dels seus mecanismes comunitaris els culpables, amb el Tribunal Penal Internacional o el Tribunal Especial per l'Antiga Iugoslàvia, que jutja els criminals. Són dues maneres de fer justícia, no sabem quina és millor, però sí que són, tots els processos són diferents, i a més s'han escollit per això, per les seves, buscant a veure quines diferències culturals i filosòfiques tenia cadascun d'ells. No?
Clar, són causes molt diferents en general de conflictes. Llavors, en aquest sentit, doncs, s'han d'analitzar utilitzant aquests quatre eixos que hem anomenat, però amb les variants històriques que comporten, no, doncs, diferents. També si hi ha hagut intervenció exterior dintre del conflicte, si no hi ha estat, com això ha condicionat, doncs, per exemple, una pau com la de Dayton, no? que va ser una pau imposada, podríem dir, mentre que l'acord de Taïf, doncs, també tenint molts elements exteriors, doncs, va comportar tota una sèrie de coses completament diferent, per no parlar ja, doncs, de la dictadura argentina, que ja no és pròpiament una guerra oberta, no? Sinó que és un conflicte, doncs, més submergit.
Jo us volia preguntar si us fixeu només en el que seria la part més formal de la resolució dels conflictes, no? Que doncs, has parlat dels judicis o de la diplomàcia o els acords, i si també inclueu aquesta mirada a vegades en coses invisibles. Per exemple, penso en el paper de les dones moltes vegades en els conflictes, no? Que, clar, no estan allà a les taules de negociacions, però al final moltes coses passen perquè s'han posat d'acord determinats col·lectius, entre ells els de dones. No sé si això també és una part de la mirada que feu.
Normalment és cert que la pau la firmen els homes i les guerres les pateixen les dones.
Es pateix tothom, em sembla.
Però molt, molt especialment, sí. És en segons quins casos, sí. No? I sobretot, per exemple, el cas que ara estem treballant in situ a Bòsnia, sí que hem fet una aposta per saber esbrinar quin pensament o quines tasques s'han dut a terme en el tema de gènere i de dones, no? Perquè ja més a Bòsnia hi va haver-hi moltes dones violades.
Va haver-hi, diguéssim, com a arma de guerra contra les dones.
Per això. Normalment, precisament els capítols comencen amb la firma dels tractats oficials, amb uns quants homes encorbatats, normalment signant uns acords sota els flaixos de les càmeres, i llavors se'n van a veure en aquella societat sobretot analitzar el paper del moviment per la pau, la memòria i la veritat d'aquells països, no? I normalment fem societat civil, no entrevistem cap polític, per exemple, que va ser un debat, però ens interessava més saber quins passos havia donat realment aquella societat civil del Líban, de Bòsnia, treballant cap a la pau. Això no vol dir que no parlem del tribunal per l'antiga Iugoslàvia, o no parlem de si el sistema educatiu a Bòsnia és dividit, per exemple, no? Els nens musulmans estudien en unes escoles, no? Els nens serbo-bosnis estudien en unes altres, tot i que visquin a vegades en el mateix poble o mateixa ciutat. Parlem del que fan les institucions i del que han fet les administracions polítiques nacionals i internacionals, però sobretot ens interessava precisament la veu dels que no tenen veu normalment en els acords de pau.
I tot acaba.
No, que generalment es diu que la societat civil pateix la guerra i molts cops també pateix la pau, en aquest sentit. És a dir, paus que s'apliquen des de dalt cap a baix són paus que molts cops no són satisfactòries per la societat civil. Llavors, nosaltres el que busquem una mica també és explicar com s'ha aplicat aquesta pau sobre la societat civil, però sobretot què ha fet la societat civil per intentar impulsar una pau que sigui satisfactòria per la comunitat que l'ha de gaudir.
I una cosa, el tema aquest de, sobretot en producció, per exemple, amb quines entitats, o sigui, teniu interlocució o aconseguiu parlar, i després quina resposta tenen respecte del vostre interès per parlar amb ells i per parlar, diguem-ne, del seu conflicte o del seu procés de pau des del vessant més social, que suposo que és és el punt o el ninxo, diguem-ne, de mercat entre cometes que esteu buscant, no? Vull dir, normalment aquests programes, aquests documentals, doncs són més això, de politiquets, dels polítics, com van arribar fins a aquests passos, però no tant això, doncs, no? Des de les entitats memorialistes, des de les entitats de drets humans o des de les entitats doncs, específicament d'un col·lectiu, com pot ser a Bòsnia, suposo, el de les dones, no?
Bueno, en els dos casos que de moment hem treballat, que és Bòsnia i Líban, treballem amb dues contraparts, que són associacions pels drets humans i la memòria dels dos països, a Bòsnia amb una i al Líban amb una altra, ara no entrarem perquè són, són organitzacions nacionals, locals, concretes, i entrevistem a gent d'això, d'entitats, associacions de víctimes, això és un punt, després que poden ser dones violades, poden ser familiars desapareguts, o víctimes directes de la guerra. I després fem associacions que treballen i fomenten el diàleg, la pau, no? I el contacte entre les comunitats, sobretot el cas de Líban i Bòsnia, que s'ha treballat en aquests casos, eh? Argentina segurament serà diferent. I tercer sector serien associacions que treballen per la recuperació de la memòria o per donar informes sobre la veritat o sobre el que va passar durant la guerra i de coses que no s'han parlat.
Tot aquest procés que estem descrivint, tecnològicament seria impensable fa 10 anys, no? O fa 20 anys. És a dir, vosaltres podeu fer una operació que abans estava a l'abast només d'una gran televisió, com és desplaçar en viatges especials per mig planeta, gravant, editant i arribant al televident final. O sigui, això fa 20 anys, només ho feia la BBC, per entendre'ns. Avui ho fas amb el YouTube, no? Com us organitzeu tecnològicament? Com funciona això? És a dir, aneu amb la motxilla i la càmera petita, editeu amb el Final Cut i pugeu al YouTube un poc? Podeu explicar-nos una mica tota aquesta trama tecnològica que n'hi ha al darrere d'un projecte com aquest?
Sí, la veritat és que és una mica com tu vas explicant, no? Diguéssim, nosaltres tenim una càmera pròpia de l'associació, que és amb la càmera amb què ens desplacem a tot arreu, i el muntatge efectivament el fem amb el nostre ordinador, no? Que és un ordinador portàtil que, diguéssim, bueno, té certes prestacions, però editem en Final Cut al final. Llavors, clar, tot això el que ha permès doncs, és abaratir costos d'una manera gegant i una difusió que... perquè no només a vegades és com tu produeixes, no? Sinó després com pots fer que això arribi a la gent, i sobretot les noves tecnologies el que ens han permès és doncs, tenir accés a tota una xarxa de contactes i persones inclús que ens han donat molt suport, molt ajuda, inclús les contraparts locals que parlàvem, no? Diguéssim, sense internet, sense Skype... el més probable és que no ens haguéssim sabut posar d'acord, o no hi haguéssim pogut ni contactar, o no haguéssim pogut tenir la relació fluida que ens ha permès fer una producció relativament ràpida i a costos baixos.
Hi ha un finançament, però, que també s'ha de dir, que tampoc és que això costi 600 euros. Això costa, costa més diners, però evidentment que avui dia podem fer-ho amb un preu molt més assequible que fa 10 anys. Això compta amb un finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat.
No, ho dic per aquesta discussió sobre el paper del periodisme. No? Aquesta setmana hem tornat a tindre... una prova amb tota aquesta història de la detenció de Bin Laden, que al final les imatges bones de la casa les ha fet un veí. Totes les cadenes de televisió del món intentant tindre la casa de Bin Laden, la policia pakistaní impedint l'accés, i un veí accedint amb una càmera manual que no n'hi ha manera que estigui estabilitzada en cap moment, que es mou com si tinguera el ball de San Vito, però que al final t'està ensenyant la casa, no? El treball que vosaltres esteu fent fa anys s'hauria considerat una empresa digna o impossible per a persones individuals i que només podia fer-se des d'una entitat enorme, no? I en canvi ara la gran gràcia del temps actual és que un projecte com aquest es pot fer, és raonable fer-lo, no?
Sí,
I no necessiteu massa més cosa que la vostra capacitat periodística, no?
També teníem seriosos dubtes, nosaltres quan vam començar, si realment aconseguiríem tirar-ho endavant.
Ja s'han esvaït?
S'han esvaït, sí, en gran mesura, doncs...
Quan a la producció sí, ara falta veure si això funciona a la distribució. És el gran repte i tal. La producció l'hem feta perquè érem 4 o 5 persones, un productor, un càmera, una persona de so i tal, il·luminació i tal, i tots 4 o 5 periodistes, no? Per poder fer un treball periodístic, que és del que es tracta. Els contactes a través d'internet, perfecte. Skype, no? I mail i tal, això, cap problema. La producció es pot fer fàcilment. El tema és ara saber si la distribució serà tan fàcil. Nosaltres no defugim d'una distribució a través dels mecanismes tradicionals i estem en contacte amb Televisió de Catalunya, per exemple, per poder distribuir els documentals. Però si això no funciona, tindrem els nostres mecanismes.
No descarteu altres vies tampoc, eh? No, vull dir que avui dia la possibilitat de tenir ingressos per de moltes maneres diferents, diguem-ne, a partir d'un producte periodístic com el vostre, de continguts. Clar, a l'estar a les xarxes socials, suposo que, a part d'estar en contacte amb les fonts, ja heu vist que també esteu en contacte amb les audiències. Les audiències, a part que són globals, doncs les audiències interessades acaben sent molta més gent si ets capaç d'arribar, no? I a partir d'aquí, doncs, suposo que ja ho heu vist, no? Que heu començat a crear certa expectativa, suposo, entre la gent que més o menys està interessada en aquests temes.
Sí. I tenir feedback, també, no?
Exacte.
Que no és... Clar, nosaltres ens creiem una mica això del periodisme 2.0 i tal, tot i que no som experts, però veiem, segons diuen, que no només un ha d'emetre, sinó que ha de rebre, no? És la comunicació bidireccional que et permet això, no? I llavors, si evidentment, o si nosaltres... I a més, l'objectiu d'aquest documental no és només que el compri una tele o que el vegi molta gent, sinó que creï un debat sobre el tema de la memòria, sobre el tema de la reparació, les víctimes, què passa amb les paus després de que s'han acabat les guerres. O sigui, volem crear debat i, per tant, doncs és una cosa tan superficial com en principi pot ser Facebook, jo crec que ens podria servir per fomentar debat, fer preguntes, que la gent respongui i crear una mica de comunitat. No, no sé com ho farem, però ho intentarem.
Però clar, això, quan dieu que us plantegeu la distribució d'això, estem parlant de que la vostra idea també és cobrar pel documental? Com, per exemple, un recurs que comença a ser el pa de cada dia en el món de la música i que probablement ho serà aviat en el de periodisme, és el micropagament. Sí. Això que està fent la gent de vendre cançons a 99 sí. cèntims i, uh-huh. i anar tirant d'això, no? Hem vist últimament molts exemples en el món de la música en això, o inclús comença a haver en el cinema.
El crowdfunding aquest, no?
Sí.
Elements d'aquests innovadors respecte al... el com s'ha de, com ha de funcionar això, us plantegeu?
Sí, totalment. I ens plantegem cobrar, sí. Sens dubte. Clar, és una tasca professional que costa uns esforços i una capacitat Això hem de posar un valor i hem de guanyar-nos una mica la vida amb això.
Evidentment, sí.
Llavors, sí, ens plantegem diversos fronts, o sigui, sí, mitjans tradicionals, com televisions i diaris en paper, però també segurament hem d'anar cap a formes de finançament no, com horitzontal o transversal o de microfinançament, totalment estem treballant en això, però crec que encara, no sé si vosaltres em corregireu, però a Catalunya encara anem una mica endarrere en això comparat amb altres països?
És difícil... Aquesta plataforma que es diu Verkami,
ha
començat amb la
molt forta, ha començat molt català. Sí.
I la veritat és que, ostres, jo pensava que serien cosetes i no, hi ha projectes molt...
La coneixem i allà hi volem anar, però...
De fet, d'allà ha sortit el finançament de la pel·lícula, del documental Arroz Movie, no?
Sí. Van estar així a l'internauta, estan els oients que vulguin, buscant en la pàgina baix els trobaran, que a més era molt curiós, perquè eren una família. És pare i fills que han muntat el tema.
Això és una iniciativa americana, no? O no?
Bueno, el Crown Founding, sí.
No, no, però el Verkami, el Verkami.
No.
De Mataró.
Són de Mataró. Sí.
Ah, val, d'acord.
Són de Mataró, sí. No, i aquí comencen a haver exemples, que el Víctor Pami és el seu llibre, el va treure a través d'això, el Joel Joan ara la pel·lícula que fa sobre el cas de l'Eric i l'exèrcit del Fènix la vol fer així. És a dir, jo crec que ens trobem al davant d'un canvi cultural molt, molt fort, no? De que coses que sempre s'ha cregut que havien de ser d'una forma comencen a fer-se d'una altra, no?
I fins i tot parlant de diners, no? Vull dir que
fins a vegades penses, diners,
difícil. La força realment d'això, de la multitud, no? Perquè és molt pocs diners per un individualment, sumats amb molta gent que n'hi ha interessada en tot això, doncs al final acabes doncs, finançant projectes grans. No estem parlant de coses petites.
De fet, en Verkami, quan els vam tenir, una de les claus que deien, i això diguem, no us ho llenço, però ja ho teniu clar, era això, era que tu no et pots presentar a Verkami...
Estan prenent notes.
Sí, no.
No et pots presentar a Verkami sense tenir una xarxa al darrere, sense tenir una xarxa social. Ah, és a dir, allò, dir, ai, mira, tinc un projecte i el llenço allà, però no ho dic a ningú. Malament, o sigui,
no,
per aquí no aconseguiràs mai els diners, no? Vull dir, la gent no passa per Verkami, sinó els has cridat tu.
Clar.
Vull dir que està molt bé també això.
Treballar-se
en la comunitat. És la que aleshores utilitza plataformes com aquestes. I després també hi havia un estudi fet, perquè això ja fa temps que funciona en altres països, hi havia un estudi que demostrava que la gent està disposada a posar més diners sempre i quan el retorn del tipus que sigui, el millor és posar-los en els crèdits, no ho sé, vull dir que no necessàriament és inversió d'accions i coses aquestes, no? Sinó que el retorn sigui més clar. O sigui, quan tu ofereixes de dir, mira, si poses tants diners el que faré és que sortiràs en els crèdits com a agraïment, com que està molt clar això el que vol dir i potser incentiva, doncs quan més clar estigui el retorn pel que posa diners, sigui el que sigui, més diners es posen i més es aconsegueixen adhesions, no? Quan millor estigui explicat el projecte, més transparència, no? Quan això que dieu, doncs mira, nosaltres ens han finançat totes aquestes entitats, no? Això, transparència total, i et demanem a més ajuda per això, el que sigui, no? Vull dir que crec que això és... I està canviant molt ràpidament, perquè molta gent que abans això veia com una cosa estranya que només ho faria, jo veig que es fa constantment.
Sí, de fet, nosaltres, en aquest sentit, el que ens plantejàvem no era cobrar, o no era cobrar de cara a buscar recuperar diners amb aquests primers dos capítols que ja tenim en gran mesura finançats, i dels quals nosaltres doncs, hem cobrat un petit sou, sinó anar a buscar finançament i que els diners que puguem ingressar d'aquests dos primers capítols serveixin per anar continuant la sèrie. I en aquest sentit ens plantejàvem...
Clar, doncs,
anar també
explicar això és una part important d'aconseguir adhesions.
També perquè creiem que en un moment en què les grans empreses, no, del món del periodisme van retallant costos cada vegada més, doncs pensàvem que era interessant, doncs, ja no només pels diners que pot aportar la gent, sinó per la implicació de la gent en els projectes. No? Perquè al final, si el que estem reclamant és una informació compromesa al que hauria de ser el periodisme, vaja, si estem demanant bon periodisme, no? Això té un cost, i a vegades és més interessant que això es faci amb una relació directa, no? Doncs, bueno, nosaltres estem fent això, ens presentem, som aquest grup de gent, ho farem d'aquesta manera i amb aquests pressupostos, no? I aquest serà el resultat, que, bueno, podrà quedar millor, podrà quedar pitjor, però d'una manera transparent i honrada, no? Com comentava abans.
Sí, però sí, que a més trenca una mica amb aquesta idea dels grans mitjans que no saps ni els interessos que tenen ni com gestionen els diners ni... És una altra història, no?
I canvia l'escenari, és a dir, jo penso que, per exemple, el tema de la música, jo sempre defenso que la música va... Abans anava 5 anys per davant, ara 3, però vaja, que va per davant, tota l'explosió, per exemple, d'aquest boom de la música en català, nous grups, etcètera, etcètera, no podria haver passat sense aquestes condicions. No? Aquestes condicions permeten més creativitat, més meritocràcia.
Sí.
Triomfen els que són bons.
Clar.
Els que fan alguna cosa interessant.
No els que tenen la sort que han trobat una discogràfica.
No? I jo crec que això, en la mesura que això vagi traspassant-se... Ara jo crec que en el món de la música no hi ha cap dubte. Això funciona així ja. I qui no vulgui passar per ahir, doncs tindrà problemes, no? Però això segurament es pot anar traslladant cap a altres camps i el periodisme podria ser un cas, no? És a dir, un món on la creativitat té més valor, on els projectes són més lliures en aquest sentit, no tens que estar tan pendent de si li agrada a algú en concret, sinó si li agrada a alguns
que són capaços de...
Jo crec que ahir estem entrant en una... no sé si la paraula revolució cultural, però vaja, en una revolució cultural entre tantes cometes com vulgueu, interessantíssima, que, va, uh-huh. que ja està passant i que amb les iniciatives tipus Verkami, etc., comença a prendre cos ja fins i tot de forma molt estructurada. No?
Que va cap a la recomanació horitzontal i no tan vertical, no? Mm-hmm. O sigui, no has d'anar a parlar amb el director general de tal televisió, per posar un exemple nostre, sinó que potser si molta gent comparteix, difon i dona suport a un projecte de documentals com aquest, sobre la pau, perquè ho troba interessant, doncs pot tenir sortida. Sí, nosaltres, o sigui, ja repeteixo el que deia, no ho defugim dels mitjans tradicionals i ho intentarem, però no ens quedarem de braços creuats creient en conspiracions i etcètera, no? Que a vegades no m'ho compren perquè, clar, ho veuen com massa no sé què. No, no, si no ens ho compren, ens ho farem
finançar
per la via de les noves tecnologies. Sí. O sigui, ho tenim claríssim, o sigui, és el futur, bueno, no és el futur, és el present, no?
Posar un plataformes de streaming que la gent pagui per veure-ho, vull dir que no descarteu res d'entrada, no?
No, ahir, per exemple, l'Anna Boluda, una de les contertulianes habituals del programa, una pel·lícula que va fer... El que passa que ella va fer la pel·lícula als Estats Units, una pel·lícula documental que va fer als Estats Units, la ven a través de les plataformes de streaming americanes, que no, així no ho pot fer encara, perquè no, la cosa no està tan evolucionada, no? Uh-huh. Però ella està molt contenta, sempre ho explica, no? I tu fas la pel·lícula, la puges, n'hi ha mil maneres d'arribar a les televisions de la gent i cada un que la mira te paga una part molt petita, però clar, aquella part molt petita, si tu la sumes al conjunt i sense intermediaris, perquè pràcticament la intermediació té un cost que és ridícul comparat amb la intermediació clàssica, doncs clar, permet perfectament funcionar. No? Jo crec que això és la gran revolució que està en marxa, no? Que la gent pot començar a passar dels intermediaris, pot fer les coses perquè vol, no de la manera que els obliguen a fer-les.
Sí, sí, sí. Igual que ha passat amb els grups de música, com deies tu, i està passant amb els directors de cinema, no? Cada vegada més, o amb els autors de llibres, pot passar també amb els periodistes, no?
Clar,
de fet, aquí vam tenir els dos Rodríguez, en Carles i l'Oriol, dels 365 entrevistes l'any, que és això exactament, vull dir, és tenir una idea, és dir, ens hi llancem, fer un blog no costa gaire, costa molt fer una entrevista cada dia durant un any, però vaja, ho fas amb ganes i t'hi llances, no? Perquè això, no ho sé, ja han passat el centenar, tenen em sembla que eren 7.000 visites, 1.000 visites al dia, vull dir que, i una iniciativa, diguem-ne, sense ningú al darrere, doncs realment es nota, no? Vull dir que la gent té ganes, o dins del periodisme ja estan canviant coses i es poden fer coses.
També fer perquè coses. La crisi és tan aguda que has d'espavilar, eh?
Això, clar, com que dèiem al principi.
Sí. Perquè la gent també, l'enginy. Jo penso que el que és l'audiència, el públic potencial, també ja està en una situació de molta maduresa amb aquestes coses. Perquè fa uns anys, te'n recordes que hi havia iniciatives així, però costava molt, potser internet i les xarxes i de les tecnologies no estaven a la massa crítica que hi ha avui dia, i clar, plantejar coses així, la gent ho entén perfectament, valora, jo crec que hi ha un cert activisme també, no? D'això de la meritocràcia, i és un altre model, no? Tenim el model de sempre, dels supervendes i no sé què, que bé, seguirà existint, no? El futbol sempre serà un espectacle de masses.
Sobretot si fas poesia mentre jugues.
Evidentment, però... Però al costat d'això, la bona notícia és que iniciatives com aquesta tenen públic, tenen mercat, maneres de fer-se, i clar, això sí que és nou. Això realment és nou.
Sí, sí, sí.
No. I n'hi ha una notícia sorprenent ahir dins, que és que la gent paga.
Exacte.
Molt sovint quan
en el
això...
món dels pirates que s'anomenen.
No, exacte, quan això ho parlàvem fa 3 o 4 anys i començàvem a dir, no, és que un dia la gent pagarà per tot el món. Però sí, tot
dius?
És gratis, tot és gratis, ningú paga. El descobriment sorprenent és que la gent paga. No paga com abans els volien obligar a pagar. És a dir, el que no els agradava era que els feren passar pel tub. Però una vegada tu els dones la llibertat de pagar d'una forma que ells creuen correcta, responsable i tal, la gent no són pirates. No, la gent paga allò que li interessa. Jo m'he trobat molta gent que diu, tal disc me'l baixaré, perquè no em dóna la gana. Ara, tal grup que a mi m'interessa, li pagaré, perquè vull assegurar-me que traurà un altre disc d'aquí 2 anys. No?
Clar,
i que la gent té opció, fa una opció.
És això que dèiem de l'activisme, perquè és aquesta idea que deies tu, de que les coses s'han de valorar, no? I la transparència, vosaltres expliqueu el que esteu fent, que és perfectament comprensible que heu de fer-ho professionalment i que a més no amagueu res, sinó que voleu demostrar una realitat, i això connecta amb molta gent que està d'acord i pensa el mateix.
No, i que, clar, jo ja m'agrada que anem cap a aquesta direcció, perquè és veritat que abans es veia internet com una cosa que no donaria mai calés, no? I llavors no permetia la professionalització i no permetia continguts de qualitat i profunditat o tal. I si la gent entén, i jo m'imagino que va en aquest camí, que informar-se costa, no només un esforç, que també, no? Si li has de dedicar mitja hora o si li has de dedicar una concentració més gran, sinó que a més costa uns diners. No perquè siguem aquí uns lladres que vulguem estafar-te, no? Sinó perquè aquest documental, pues, per exemple, poso el nostre cas, pues, s'ha de pagar una sèrie de viatges a Bòsnia o al Líban, perquè és interessant que hi anem, que sí, entrevistem la gent d'allà, que li posem una càmera a Sarajevo o a Beirut, i això, clar, té un cost econòmic que sense fer-nos rics és un cost mínim que s'ha de pagar. I si sí, però, no tindrem la càmera a Beirut.
Però
no?
Inclús si us fareu rics, si us fareu rics perquè la gent li agrada tant la vostra feina que ja li està bé que us feu tampoc, rics, tampoc passaria res. Vull dir, tampoc
que
anarem demanant perdó per això, per la vida. No?
Sí, en aquest cas parlem d'aquests costos, no?, que són costos fixes, no?, però també s'ha de valorar el cost humà, no?, que tenen les coses que a vegades doncs, és la part que ens oblidem.
Que dediques,
sobretot en el món actual del periodisme, no?,
que una societat tingui persones com vosaltres dedicades a això, jo crec que és absolutament necessari. Molta gent ho entén així, no? Vull dir que també és una mica els rols socials que fa cadascú, no? Sí. Doncs uns fan menjar, els altres es dediquen a escriure, els altres fan de mestres i necessitem també gent que vagi a explicar les coses com són, no?
Sí. Sí, també ja. Som militants, eh?
O sigui,
ja.
No amaguem que això no ens farà sortir de pobres i que i ho fem per una tasca militant perquè ens interessa. Una tasca militant pel periodisme i una altra pels drets humans.
Mm-hmm.
O sigui,
això no crec que ningú tingui dubte de que és absolutament respectable.
Sí, sí.
No?
Sí, sí.
No. Almenys en aquesta taula ningú dubtarà. Sergi Picazo i Oriol Andrés, gràcies per tota la història que ens heu explicat. No sé si necessiteu explicar alguna cosa més que s'hagi quedat al tinter i que tingueu molt d'interès en què se sàpiga. Esteu bé?
No.
Ho heu passat bé? Esteu relaxats?
Estem perfectes. Hem d'aconseguir finançament per Argentina, Cambodja, Sud-àfrica i Ruanda. Això que són els propers capítols de la sèrie Després de la Pau.
Doncs ja heu de pensar
això,
com aconseguir-lo.
Aquí
també us convidem a veure primer els de Bòsnia i Líban.
Sí.
Quan es podran veure, per cert?
Confiem cap al setembre, sí. Estigui ja per presentar-ho.
A la tarda es farà una presentació en algun cinema de Barcelona i d'altres localitats de Catalunya i després, pues, a través de televisions o internet.
Pantalles.
Pròximament en la seva pantalla. Vés a saber en quina. En qualsevol cas, si algú té molt d'interès en seguir el tema, www.contrast.es i a partir d'ací tota la llarga...
El blog era també molt fàcil, despresdelapau.wordpress.com.
Molt bé, doncs escolta, Sergi i Oriol, moltes gràcies per la feina que feu i per haver-la vingut a explicar a l'internauta. Fins la pròxima, ja ens ho explicareu i ja anirem mirant-vos. Cristina, fins una altra ocasió. Martí Crespo, ens veurem la setmana vinent amb un nou convidat. I a tots vosaltres, fins al pròxim internauta. Adéu.
L'internauta. El fem perquè podem.